21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió de Ràdio Ciutat de Valls que dona veu als grups municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Som al 9è programa, a segona volta de les entrevistes, i avui és el torn de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, que ara mateix té 3 regidors i es troba a l'oposició al Saló de Plens de l'Ajuntament de Valls. Recordem, 3 regidors. Ens acompanya el seu número 3, el Pere Vidal. Ens interessa analitzar l'últim ple municipal i qüestions relacionades amb l'actualitat també municipal. Pere, bona tarda. I també hem de dir que tu vas entrar ja amb la legislatura començada. Hi havia l'Anna Merino, ho va deixar per motius personals i et vas incorporar en plena pandèmia. De fet, fa poc que has pogut estar en el que és el ple de l'Ajuntament presencialment, eh? Vull dir, fa 2 o 3 plens que t'estrenaves a la cadira, en aquest cas.
Sí, de fet em vaig incorporar que era tot per internet, i llavors per mi va ser la novetat. O sigui, jo estava, em vaig habituar a fer-ho tot per internet, i llavors el fet de seure's en la cadira per mi era la novetat, quan per l'altra gent era tornar a la normalitat, no? I sí, em vaig incorporar a mitja legislatura, i de fet quan em van comentar d'entrar-hi també vaig preguntar dins de la CUP qui interessava més que entrés, en certa manera, i bàsicament tinc del meu tarannà i de la meva experiència, pues aporto una visió diferent, i és la que es va voler que entrés també, i llavors crec que ens complementem molt bé els 3 regidors que estem, aportant tots 3 cadascú des de la seva visió també, i aportant el que es parla també a la permanent i el que participa tothom, evidentment.
Comencem, si et sembla, parlant del pla director urbanístic de la Plana de l'Alt Camp, un tema que abans de Setmana Santa ha estat portada i bé, fins fa pocs dies, no? Se n'ha parlat molt pel que fa, no?, a Ajuntament, grups municipals, veïns afectats dels propietaris de Baiona, ho vèiem en el passat ple municipal. La CUP, què en pensa d'aquest pla director, que al final doncs s'ha rebutjat des de l'Ajuntament de Valls amb les mocions, no?, que es van presentar, tant la CUP com també el Partit Socialista?
Bé, és un tema, potser va més enllà de que és una cosa que s'ha presentat i s'ha rebutjat. Si mirem una mica enrere, potser et diria que és el nostre Barcelona World particular, no? O sigui, seria el projecte aquell que està fet per només mirant la part econòmica i potser fet de dalt a baix i fet pensant en generar uns diners, quan realment em sembla que falta parar-se aquí, per qui són aquests diners, i si realment encaixa el territori, si es vol des del territori. Et diria que potser podem aplicar el mateix al Barcelona World, no?, en certa manera. I aquest tipus de projectes jo crec que estan, o sigui, estan ja fets des d'una visió, una manera de pensar, que la qual nosaltres no compartim de cap manera. El diner pel diner, bueno, i per algú som anticapitalistes, no? El diner pel diner, i pensant que una societat és millor si guanya més diners, és una visió molt esbiaixada de la realitat, i la qual és part dels problemes que tenim a la nostra societat capitalista, en la qual pel lucre econòmic es destrossa el medi ambient, pel lucre econòmic es s'apreta i es baixen les condicions laborals de les persones, i nosaltres sempre hem apostat per una societat que hi hagi la cura, que hi hagin les cures al centre, no? Que es cuidi les persones i que es cuidi el medi ambient, i això sembla que aquests projectes, Barcelona o el mateix, que és un casino, en certa manera el nostre polígon aquí també és un espai, potser perquè vinguin multinacionals i perquè aquestes empreses que estan enfocades al benefici econòmic pur i dur, no pas unes empreses que tinguin uns valors de cura de les persones i del medi ambient, doncs acabin expoliant, acabin afectant molt a la nostra comarca. Llavors és un tema prou important com per plantejar un pla d'aquests, des d'on surt, des de quina visió de la societat surt, i com potser que s'hagi rebutjat és perquè hi ha una oposició popular, però i si no hi hagués hagut aquesta oposició popular, i si es fes en uns terrenys on no hi ha propietaris, potser hagués tirat endavant i estaríem destrossant territori, estaríem obrint les portes a grans empreses, les quals venen perquè els interessa econòmicament, no són altruistes i que venen per la caritat, no? Llavors, creiem això, que un projecte com aquest no només s'ha de rebutjar, sinó hem de replantejar-nos com és que ha arribat fins tan lluny que quasi que s'aprova, i replantejar quina visió tenim de territori. Llavors, també una altra cosa important és que, clar, s'ha rebutjat per la pressió popular, però això no vol dir que els qui l'han proposat canviïn i es donin compte, val, és veritat, hem de cuidar les persones i potser hem d'apostar per una cosa més local i que cuidi el medi ambient. S'ha frenat, pues hem d'estar atents si es reformula, com tornem a tenir aquestes agressions al territori, aquestes accions del diner pel diner, i fins i tot no les tenim totes que s'hagi rebutjat, perquè el que s'ha dit en paraules textuals, les vaig apuntar per què ha dit exactament, no és que rebutgem. Bueno, la moció que hem presentat nosaltres sí que rebutgem, però al final el que s'ha compromès l'equip de govern i el que ens diuen és que no desenvoluparan, en la qual cosa, doncs, precisament, potser el poden aprovar no desenvolupar-lo, en la qual queda el calaix en el moment en què el puguin començar a activar. O sigui, no ha estat un rebutgem, reconeixem que ens hem equivocat i anem a canviar el nostre volent de desenvolupament. Llavors, és prou greu com perquè haguem de continuar aquesta pressió, aquest treball de canvi de mentalitat i no només frenar el PDOE, sinó mirar de fomentar que hi hagi un debat i que creem nosaltres quin model de desenvolupament volem, i no es tracta només de fer una enquesta, sinó també de capacitar la gent perquè tingui eines de pensament crític, i perquè els hi preguntes, doncs, perquè si hi ha un supermercat, doncs molta gent potser diria que sí, però se'ls dius, mira, el supermercat el dia que no tinguis diners marxa d'aquí, perquè el supermercat no està per alimentar-nos, està per fer diners. Mentre que segurament la pagesia sí que té aquests valors d'alimentar, de també formar part d'una societat i d'activament participar-ne. Llavors, és prou important com perquè ens replantegem la base i perquè pensem que no està tot guanyat, sinó que simplement s'ha aturat, hi ha una pausa, però els pensaments i bàsicament l'opinió de les persones que l'han tirat endavant no crec que hagi canviat.
Recordem que això es va presentar el 30 de març a Vila-rodona amb una roda de premsa, perquè a part de l'Ajuntament de Valls ja estaven implicats els ajuntaments del Pla de Santa Maria, Alió i també el de Vila-rodona. A una roda de premsa on hi va anar el conseller de Territori i actual vicepresident del govern català, el senyor Jordi Puigneró, i a partir d'aquí, doncs, es va desencallar, no?, el fet de que alguns grups polítics, doncs, es posicionaven en contra, també els veïns de la zona de Baiona. S'ha portat de manera arbitrària aquesta situació per part del govern, o fins i tot també del govern municipal encapçalats per l'alcaldessa? Tenint en compte que nosaltres també ho vam preguntar la setmana passada amb el regidor del PSC, el Juan Martínez, i ell deia que sí, que en pensa la CUP de tot plegat?
S'ha portat, a veure, són els, la demanda d'aquest pla ha sortit dels ajuntaments. Llavors, en certa manera, diríem que qui ho ha iniciat són els propis ajuntaments que ara s'han acabat ficant en contra. Llavors, és paradoxal, i de fet els hi dèiem a l'argumentació de la nostra moció que vigilin què demanen, perquè potser estan demanant una cosa que no és bona pel territori i que han de tornar a fer enrere, no? Llavors, potser és aquest punt a tenir en compte de que veiem que amb la pressió popular s'ha aconseguit amb tota la pressió popular frenar-ho o de moment ficar-ho en pausa, però realment és paradoxal que les pròpies persones que ho han iniciat són els que ara es fan enrere, no? Creiem que potser els ha de fer pensar, i creiem que hauria d'haver estat potser més contundent, no només no desenvoluparem, sinó si mostren el seu rebuig. Potser la situació no els hi fa molt fàcil, perquè si són ells mateixos quan han iniciat, mostrar el rebuig a ells mateixos doncs ho frenen, però espero que internament i dins del seu partit i d'això, pues, hagin pogut prendre nota de que les coses no es fan així.
La proximitat de les eleccions municipals, que són l'any que ve, el 2023, pot haver, diguéssim, fet canviar d'opinió?
Doncs totalment, perquè evidentment l'opinió de la gent són vots, i tenir molta gent en contra, doncs, no és gens popular, i per això creiem que fins les eleccions ens preguntem què passarà després de les eleccions. I també va ser molt paradoxal la frase de l'alcaldessa, a la qual els assistents, que eren veïns i tot, doncs, van rebre bastant de manera escèptica, que va ser que mentre ella fos alcaldessa no es desenvoluparia aquest pla. Ens preguntem què passa després que ella no sigui alcaldessa, perquè aquesta gent viu, té cases, i la seva vida no és per legislatures, la seva vida en principi és per viure molts anys allà.
Anirem seguint com es desenvolupa, anem amb més qüestions. De fet, en el passat ple municipal també hi havia dues mocions, per exemple, la moció que vostès presentaven d'externalitzar, de fet, en contra de l'externalització dels serveis de benestar social en referència a dues entitats com són Egueiro i Vincla, que vostès critiquen, no?, la forma com s'està portant des d'afers socials, no?, la gestió, no?, una moció que va tombar el govern de Junts per Valls i Esquerra, que es van abstenir Ciutadans i PSC. Per què van presentar aquesta moció?
Bé, bàsicament hi ha moltes de les coses que es fan que hauria d'assumir, s'haurien de fer des de la part pública i a més s'haurien de fer amb gent contractada directament, no mitjançant ETTs o mitjançant empreses contractades. Bàsicament tenim una situació on hi ha un greuge laboral, on hi ha unes persones que cobren diferent fent la mateixa feina. I també l'altra situació és que hi ha feina que bueno, aquestes empreses els estan traient les castanyes del foc, el que fa molts anys hauria d'estar fent l'Ajuntament. O sigui, valorem que aquesta feina és bona que es faci, però també és un toque al govern, a l'equip de govern, doncs que hi ha coses que s'han de fer millor. O sigui, en principi que ells, el seu discurs quan no van acceptar aquesta moció sigui que ho fan tot bé, doncs no han entès que quan algú et critica alguna cosa és una oportunitat de millorar. Llavors defensar-se dient que ho fas tot bé quan realment a totes hi ha moltes coses que es fan que es podrien millorar, doncs home, la crítica s'ha d'entomar per canviar les coses i prendre nota. No pot ser que diguem que no tenim una borsa de treball de gent que podem contractar però no estiguem treballant a fer aquests passos i sempre tinguem la mateixa excusa que ens agafa, o sigui, que no, fa com una manca de previsió també de tot això, no?
Com a CUP, en molts plens municipals, de fet des de fa molts anys, més enllà del que presentaven, no?, la moció que presentaven en l'últim ple, també han parlat de les externalitzacions d'alguns serveis, des de cultura, també des de la mateixa ràdio municipal, que se'n feien referència fa uns plens, també. Bé, per què, doncs, aquesta posició? Vostès creuen que tot hauria de ser intern?
Doncs hi han serveis que són públics, llavors precisament perquè és públic que externalitzem a empreses privades, o sigui, estem fent que la part privada ens faci la feina. Evidentment les condicions laborals, o sigui, també hem de des de l'ens públic s'ha de treballar per unes condicions laborals dignes. Quan estem externalitzant, les condicions no és que siguin més bones, o sigui, i també els costos són més alts. Llavors, clar, amb el mateix pressupost, si internalitzéssim, doncs potser tindríem el control sobre quines condicions laborals tenim i podríem també destinar el pressupost directament i controlar també l'execució. Quan estem al punt aquest de que les coses van externalitzant, estem precaritzant també la feina i estem també deixant en mans privades una cosa que és pública. Llavors, és aquesta paradoxa, o sigui, com estem externalitzant. Sí que el que vam entrar és que no perquè s'externalitzi no vol dir que es faci bé la feina, però que les condicions de les persones que treballen doncs segur no seran les mateixes.
Més qüestions, també una moció presentada pel govern que de fet es va aprovar per unanimitat de que es demani, no, a les autoritats competents el fet de que s'incrementi la freqüència de pas de trens per l'estació de Valls. És un problema que fa anys que dura. Amb aquesta moció s'aconseguirà d'alguna manera fer realitat aquesta demanda? De fet, fins i tot hi ha un moviment que ho demana i d'alguna manera vol posar solució, no?, una problemàtica que afecta molts vallencs i vallenques pel fet de que no poden, si no poden viure a Barcelona, no poden anar a estudiar.
Sí, a més, és una demanda del tot lícita i a més ja diríem que ja és històrica, que ja ho portem arrossegant fa molt, quan municipis a Catalunya de molts menys habitants tenen més freqüència de trens. No estem demanant una cosa que estigui desmesurada en aquesta moció. A més, la gent, la plataforma que han mogut tota aquesta demanda, doncs hi ha uns estudis i molt treball darrere de la proposta en la qual simplement estem allargant els mateixos trens que surten de Sant Vicenç de Calders a Barcelona. Simplement a les 5 del matí hi ha un tren que tira enrere i a partir d'aquí els trajectes es fan igualment però començant des de Valls. Aquí el tema És que tenim una via entre Valls i Sant Vicenç que el que és un despilfarro econòmic és no utilitzar-la, perquè ja està construïda. O sigui, si haguéssim de construir una via i tot, diries, bueno, val molts diners, però és que el que està costant diners és que la via estigui buida, és el no ús d'aquesta via. Llavors, simplement allargant els rodalies, podríem tenir una freqüència d'un tren cada hora, podríem tenir 17 trens, que és el que es demanava des d'aquesta proposta, i que és del tot viable i del tot necessari, perquè també pots dir, és que hi puja poca gent al tren, doncs pots anar a moltes altres parades que depèn de quina hora també pujaran poca gent al tren. Tens Olot, Vic, altres llocs on estan més lluny de Barcelona, 150 quilòmetres, i hi ha molta més freqüència. Llavors, aquesta demanda no només és necessària, sinó que realment, si estem tirant cap a una transició també de mobilitat, doncs el poder tenir aquesta freqüència és molt important si estem volent que la gent vingui a activar gent que pugui venir tant al centre històric com a visitar la ciutat. Doncs això facilitaria moltíssim que hi hagués molta més circulació de persones. I sempre és aquest peix que es mossega la cua. La gent va en cotxe perquè no hi ha tren, i dius, no fem tren perquè la gent va en cotxe. Evidentment, hem de començar amb un servei públic, el qual pot ser deficitari, el que dèiem de les coses que s'han de fer sí o sí, pues no necessàriament han de ser per si donen diners o no, són perquè són necessàries. Una connexió de Valls tenint una via tan perfecta d'aquí a Sant Vicenç és realment una pèrdua de riquesa del territori al no utilitzar-la. Llavors, diríem que aquesta moció és, nosaltres apostàvem perquè fossin la proposta que des de la plataforma dels 17 trens d'aquesta freqüència, perquè és lògic, tècnicament és viable i a més a nivell de territori és just. El govern no sabem per què ho ha reduït. Tot i això, et diria que sembla molt positiu que aprovin aquesta moció i també genera esperances. Llàstima que la Maroteca ens porta que el 2016 van aprovar una moció que demanàvem també més freqüència, més inversions, i llavors, clar, la pregunta que ens fem és què ha passat en aquests 6 anys? Quina feina s'ha fet? Els trens que passen són els mateixos? Com avança això? Llavors, és la moció, ens trobem que les mocions no ens estan assegurant que es treballi. I de fet, no ens cal tampoc que hi hagi moltes mocions, ens cal els resultats, ens cal veure com Rodalia s'allarga i tenim aquesta freqüència que ja és una demanda, és un clam. O sigui, no he trobat ningú que estigui en contra a nivell de ciutat i molta frustració i molta gent cremada a nivell de ciutat d'una demanda que es porta arrossegant moltíssims anys.
De fet, avui amb Pere Vidal, també, quan hem preparat aquesta entrevista, volíem parlar de transport i volíem parlar també de sostenibilitat i d'energies renovables. Valls és una ciutat prou sostenible?
A Valls ens queda molt treball per ser sostenible. Sí que diguem que anem fent passos, que es van fent coses, però clar, ja sabeu que estem en l'emergència climàtica. Llavors, una situació d'emergència requereix situacions també excepcionals. I clar, situacions excepcionals en sostenibilitat a Valls, doncs, home, diguem que es va aprovar una moció per la transició energètica, doncs clar, hauríem de veure com l'Ajuntament lidera i com promou i com facilita, i no només complint la papereta, sinó com busca maneres, i si no té maneres, sí que ficaran ara la depuradora, ficaran uns quants panells solars, ficaran uns quants aquí, però escolta'm, anem a omplir tots els teulats de plaques solars, anem a omplir els pavellons esportius, anem a omplir-ho tot, i si l'Ajuntament no té diners, busquem inversors dels ciutadans mateixos, anem a buscar, o sigui, trenca't les banyes, perquè això s'ha de fer ja. I no podem estar que passi el temps va en contra de fer-ho d'una manera correcta. La transició energètica, si no fem la feina nosaltres, vindran grans empreses que rebran subvencions d'Europa i el que faran serà trinxar territori, que ja, aquesta pressió ja la tenim, l'hem contenit amb la moció que es va fer de transició energètica, l'hem contingut però no l'hem eliminat, seguim tenint aquesta pressió que molta gent va amb el discurs de que és necessari doncs agafar grans extensions i en terreny agrícola ficar plaques solars per llavors tenir aquesta energia. És un despropòsit voler utilitzar un terreny que és agrícola, on ara que està passant doncs, amb tot l'Ucrània, no? del cultiu, doncs, de l'oli de girassol, de moltes coses, home, no tenim assegurat aliment, veiem que hi ha moltes crisis que ens diu potser l'agricultura l'hem de reactivar, l'agricultura local, perquè el que ens ve de lluny, doncs, per un costat contamina, i per l'altre doncs, tampoc, o sigui, sigui, ens pren aquesta sobirania alimentària a la, cap a la qual hauríem de caminar, que en el propi territori cultivem el menjar que mengem al territori. No només és el més sostenible i el sobirà, sinó que és el que té més sentit, que no que es faci des de fora. Llavors, en aquest sentit, els passos que hauríem de fer a la transició energètica, si no els fem, el que vindran unes empreses de fora que ens trinxaran territori, que tot el territori està en lluita, o sigui, que tinguis els ecologistes en contra d'uns parcs d'energies renovables és molt, o sigui, t'està dient molt, no? O sigui, s'està fent malament aquesta transició energètica. Llavors, fer-ho a correcuita no és excusa, que anem tard, pues el tema és que no hem fet la feina abans. Llavors, en comptes d'agafar la solució fàcil de grans empreses trinxant territori, tenint un impacte ambiental molt fort, és fiquem-nos a fer la feina ben feta. Llavors, a Valls, bàsicament, sembla que encara està el més fred a l'aigüera o estan petites cosetes que ens podem ficar alguna medalleta, que s'ha fet alguna cosa de transició energètica, però no s'està impulsant, hauríem de ser pioners, hauríem de promoure fins i tot coses que poguessin inspirar altres ciutats a trobar altres maneres de gestionar residus, altres maneres d'interactuar amb les empreses, fomentar artesania, fomentar empreses locals. Tenim el polígon mig buit, i aquest PDUAE dèiem, per què necessitem un molt més polígon i tal? Bueno, potser per empreses grans que vinguin de fora que necessiten molta extensió, però aquestes vindran i ens suposarà un terreny del qual els beneficis aniran cap a fora, cap a aquestes empreses. Per què no fomentem un empresariat més local? Per què no repensem? O sigui, la transició no només és d'energia, és de mentalitat, és una transició de laboral també. És una transició de canviar el focus en el guany econòmic, a canviar el focus a cuidar la terra i les persones. Perquè si al final estem mirant de crear riquesa, potser algú no ha pensat que riquesa no només es mesura amb diners, sinó riquesa és potser que hi hagi una gent més culta, que hi hagi una gent on té una qualitat de vida millor, i la qualitat de vida no vol dir tenir més diners, vol dir potser que hi hagi més vida social al poble, que hi hagi oportunitats per a tothom, que no hi hagi pobresa, i llavors no necessàriament la riquesa que hem d'estar pensant és aquesta econòmica. Llavors la transició bàsicament no és només energètica, la transició ha de ser com a model de societat, i això crec que a Cavalls ens queda molta feina per fer. O sigui, que et diria que nosaltres des de la CUP i amb els nostres valors i amb el nostre compromís a treballar cap a aquestes cures, doncs nosaltres empenyem tot el que podem i aprofitem els tres regidors que tenim a l'Ajuntament per donar visibilitat a aquesta visió de ciutat que creiem que és cap on hauria d'anar. I si ens parem a pensar i compartim la situació d'emergència climàtica i d'altres coses i anem a empoderar la gent, doncs la gent va canviant de, bueno, ja el supermercat potser no és la solució, potser començo a buscar productors locals o començo a fer-me el meu hort. O sigui, és començar a fer aquesta transició i nosaltres estem per això també.
Ara parlarem també d'una altra situació com és la del mercat. Fa unes setmanes, no?, el mercat s'ha repartit, s'ha reformulat, ha deixat el portal nou i ha tornat a la zona del barri antic on era abans, però també amb ampliacions. De fet, avui és dimecres, hi ha hagut mercat. Com veuen des de la CUP aquests canvis, també aquest conflicte que hi ha hagut entre paradistes, ajuntaments, que sembla que ha arribat a bon port, però pel que escoltàvem amb el representant dels paradistes sembla que no els hi acaba d'agradar, no?, aquesta nova situació. Què en penseu com a grup municipal?
Sí, aquí el problema ha estat el com. O sigui, si l'Ajuntament va prendre la decisió d'un dia per l'altre, o sigui, és una cosa que es podia anticipar. De fet, ja s'estaven recollint firmes, ja podies preguntar l'opinió dels paradistes. Llavors, estem en una situació que ha creat conflicte, i el conflicte per part de l'Ajuntament s'ha gestionat fatal, perquè bàsicament en previsió, doncs, es podia començar a pensar quin encàrrec podia tenir. Ja tenies tots els paradistes que en el portal nou t'estaven dient que allà tenia molta més facilitat d'accés, i llavors tenies aquesta opinió, doncs tinga-la en compte. Tingues en compte també la gent que diu que també al barri antic hi hagi activitat. Potser és allò que tothom vol la taronja, però potser un vol la pell i l'altre vol l'interior. Potser podem buscar altres parades o obrir-ho a més parades o d'altres activitats o d'artesania. O sigui, no s'ha gestionat bé, no hi ha hagut una mediació correcta i una anticipació, i evidentment cadascú té part de raó en aquesta situació, però realment com gestionar aquesta situació s'ha portat malament per l'equip de govern.
Entrarem més detalls del mercat, tindrem temps quan els hi torni a tocar, però també se'ns està pràcticament exhaurint el temps, queden encara uns minuts de conversa i hem de tractar d'altres temes. També en el ple municipal, no l'últim, sinó en un ple extraordinari que es va fer abans de Setmana Santa, s'aprovava que la restauració, que ha estat molt afectada per la crisi sanitària de la Covid-19, doncs per instal·lar les seves terrasses no haurà de pagar almenys fins a final d'any. Com troben aquesta mesura que s'aprovava?
Doncs bàsicament està bé, és una mesura més per ajudar, perquè amb la crisi del Covid doncs, molts comerços i tot han tingut dificultats, però clar, al cap i a la fi hi ha moltes més coses que es poden fer també per ajudar tant els comerços com la ciutadania, no? Llavors és una mesura més, però potser ens mancarien més mesures, a part d'aquesta gratuïtat, doncs, de també trobar maneres de recolzar el comerç i el Covid realment ha estat una situació difícil per molts negocis, per autònoms, i llavors totes les mesures que vagin en aquesta direcció d'ajudar-los estan bé, però potser també el que deia abans de la creativitat, doncs, de trobar maneres també de recolzar d'altres maneres, seria nosaltres, ens agradaria veure més mesures, no?
Una altra qüestió que també sempre la CUP, de fet en parlàvem en la primera volta de les entrevistes amb l'Esther Huguet, és el tema del Museu Casteller, que vostès l'han titulat que és un pou sense fons. L'última novetat que sabem és que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, en parlàvem aquesta setmana a Ràdio Ciutat de Valls amb el seu president, amb el Joan Ibarra, que és de la Colla Vella, doncs ja s'ha instal·lat als baixos del Museu Casteller. És una bona notícia, no? Sembla que no, que el museu es podrà obrir aquest 2022, també ens confirmava.
Bé, tenim que el construït ja està, hi ha una plaça al mig, hi ha un carrer tallat, que el carrer no sabem si estan esperant que comencin les eleccions per ficar una cinta per inaugurar-lo, però es podria fer servir de fa molt. Les decenals va ser una oportunitat molt bona per obrir aquell carrer i segueix estant bloquejat. O sigui, no només és un pou sense fons en quant s'ha fet una inversió molt gran en un barri molt degradat on potser la inversió havia d'anar en una altra direcció, sinó que, a més, s'ha allargat moltíssim la seva obertura i, a més, també és allò que després la seva viabilitat, doncs, també hauríem de veure la viabilitat aquesta fins... també la fiquem en dubte, no? Llavors, sí que ja està bé que s'obri perquè al cap i a la fi és una inversió que no s'està rendibilitzant i està donant un ús a la ciutadania, però també... En certa manera, sempre el veurem com aquell gran monument faraònic al mig d'un barri que es cau a trossos.
Tindrem també, imagino, temps de parlar de la situació del barri antic en altres programes. Abans de finalitzar aquesta conversa, en Pere Vidal, regidor de la CUP, volem saber quines iniciatives prepara la CUP per als propers plens municipals, vaja, per l'activitat del dia a dia del grup municipal, d'aquí a final de curs, és a dir... a l'estiu, que és quan el mes d'agost s'atura l'activitat política, però vaja, sempre la CUP els 365 dies a l'any, no? Fent una oposició, no?, constructiva a l'equip de govern.
Sí, per un costat estem molt atents al que fa l'equip de govern i a les situacions que anem trobant al dia a dia. Diria que també el que anem tractant nosaltres és també les diferents situacions que es van donant i aportant aquesta visió crítica, no? La nostra responsabilitat com a 103 regidors a l'Ajuntament és donar aquesta veu de la ciutadania, que si no hi fos, doncs semblaria que tot està bé i llavors, clar, per un costat fem el seguiment de com funciona l'equip de govern i per l'altre anem identificant diferents necessitats de la ciutat i anar-les portant també, donant aquesta veu crítica i mostrant que hi ha altres maneres de fer les coses també.
Ens suspenen la gestió de l'equip de govern?
Doncs bàsicament ho anem dient a cada ple amb les diferents coses que van fent, o sigui, les decenals ja va ser un despropòsit, o sigui, una festa en la qual celebrem que vam sortir d'una pandèmia o que la Verge va intercedir i ens gastem un dineral per celebrar-ho, quan aquest dineral hauria d'anar potser més a accions socials i a millorar la qualitat de la vida de la ciutadania. Llavors sí que anem dient cada cosa que estem en contra de l'equip de govern, l'anem dient i intentem portar-ho al dia.
Molt bé, Pere Vidal, regidor de la CUP, moltíssimes gràcies per haver intervingut en l'espai que tenen a tots els grups municipals. En aquest cas ha tocat aquesta setmana la CUP aquí a Ràdio Ciutat de Valls. Ens retrobem en pròxims programes quan els hi toqui tocar, o amb vostè o amb els altres dos regidors que tenen al Saló de Plens.
Moltes gràcies.